Acariciar. Passar suaument la mà per damunt d'alguna cosa o d'algú, especialment amb afecte o delicadesa. També tenir una cosa molt a prop d'aconseguir o assolir-la. Arribar gairebé a tocar-la amb l'expectativa o amb el desig, sense que finalment s'arribi a materialitzar. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el que fem a la Barriera. Bona tarda.
Bona tarda.
I el nostre president dels noticiaris, Òscar Fernández, com estàs?
Hola, bona tarda a tots dos.
Vas veure el partit, Alba?
Ah, mira, estava a l'habitació del costat i anava veient com, bueno, anava escoltant com hi havia gent nerviosa i al final m'hi vaig acabar enganxant, que sempre passa, i ja em va fotre, perquè per enganxar-me i que després quasi, però no hagués preferit no ficar-m'hi, saps què et vull dir?
Ahir fins i tot un home de gel com Òscar Fernández, una mica de nervis, vas tenir els 10 minuts últims.
Els 10 últims, però uns nervis segurament diferents als teus, els últims. Quins els últims quasi que era que no sabia si interessava el quart o no, eh?
Uf, aquest meló és molt dur d'obrir, eh?
Oh.
Aquí m'heu perdut, ja. M'heu perdut.
L'Òscar tenia poca, si el Barça feia el quart, anàvem a la pròrroga, i a la pròrroga llavors...
Que pogués perdre.
I tenir més decepció, llavors.
No, a banda de la decepció, de conseqüències físiques, perquè l'equip, que és veritat que va fer un partidàs, que es va buidar, i que els hi reconec, i que tots vam estar molt pendents del partit, i tot això, però va acabar amb fos, i jo patia perquè no acabés amb conseqüències a Champions i Lliga.
I li vaig anar fent whatsapps a l'Òscar, sí. I amb el primer gol em va dir bé, amb el segon gol em va dir bé, amb el tercer gol em va dir l'anul·laran i van estar a punt.
Van ajust, i aquí sí que et vaig dir el compte, aquí sí, però després dels últims minuts, què et vaig dir els últims minuts?
Els últims minuts, sí, això que estàvem dient ara, que ens quedaríem a les portes.
No, és que ara hi ha algú de l'equip que també és així, és una mica d'allò com jo, i deia, s'ha instal·lat el relat que el Barça va quedar a un gol i no, va quedar a dos de l'objectiu.
Va quedar a un gol de no quedar eliminat.
Sí, clar, però d'anar jugant, encara estarien jugant ara, saps, si no haguessin fet el segon.
És que de veritat, o sigui, ni aquest partit podem estar d'acord, eh?
Que no és graciós, això, ja està.
Això és la gràcia del futbol.
Ah, ja està.
És dimecres.
Però va anar molt bé, eh? Però home, vull dir que no dic que no fos un desastre, i no, home, no, fantàstic.
Una gran nit de futbol, ens agradi va, més sí. o menys, el resultat final va ser una gran nit de futbol.
Sí, això sí.
És dimecres, 4 de març, i estem pendents de tot això. I el trumpisme que ha respost ja al no a la guerra de Pedro Sánchez.
Sí, després que aquest matí el president del govern espanyol hagi recuperat aquest lema de la guerra contra l'Iraq de l'any 2003, aquest no a la guerra, que avui ha obert tots els informatius, el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, acaba de replicar que Espanya ha posat en risc vides americanes per no permetre l'ús de bases militars de Rota i de Morón. La tesi del govern nord-americà és com més triguem a poder aconseguir la victòria, més baixes tindrem. Per tant, Espanya, entorpint el nostre atac, està allargant i, per tant, posant en risc vides americanes.
Clar. Mentrestant, els Estats Units van fardant.
Sí, diuen que estan guanyant la guerra contra l'Iran, que ja han acabat amb la marina d'aquest país i que han enfonsat un vaixell iranià en aigües internacionals a prop de Sri Lanka amb el primer atac amb un torpede des d'un submarí des de la Segona Guerra Mundial.
Però diuen que no és una guerra, no?
Bé, operació... Com és,
sí. Operació especial, sí,
sí.
Molt bé. Bé, fora de la guerra, novetats al cas Jubany aquí a casa nostra.
Sí, l'informe pericial descarta que el principal acusat, Santi La Iglesia, fos l'autor dels missatges anònims que va rebre Elena Jubany abans de ser assassinada.
I l'endemà de la no classificació del Barça, els esports, el Barça confirma que perd Balde i Koundé un mes.
Sí, els dos laterals es van lesionar ahir al partit de la quasi remuntada contra l'Atlètic de Madrid. Es perden els partits de Lliga contra l'Atlètic Club, contra el Sevilla i contra el Rayo, i a més a la Champions es perdran la doble eliminatòria contra el Newcastle.
Això és el que preocupa. I aquesta tarda, de què estarem pendents?
Doncs de l'arribada de la borrasca Regina, que, segons com, quan impacti a Catalunya ja no tindrà nom perquè haurà perdut categoria. És el pronòstic que ens fan els meteoròlegs. Recordem que per tenir nom, els temporals han de tenir una certa intensitat. Potser ens hi haurem de referir com a la borrasca anteriorment coneguda com a Regina. En tot cas, plourà a les pròximes hores, no de manera torrencial, però sí de manera continuada, i això pot fer que el cap de les hores hi pugui haver doncs, quantitats importants d'aigua.
Doncs ho seguirem als butlletins horaris i a 3cat Info. Òscar, fins demà, gràcies.
Adéu, fins demà.
Una màquina del temps. Això és el 2003. El missatge, no a la guerra. Milers de persones sortint al carrer per condemnar llavors la invasió de l'Iraq. Avui, 23 anys després, el president espanyol Pedro Sánchez ha recuperat el mateix lema davant el que està passant a l'Iran.
La posició del govern d'Espanya se resume en 4 paraules: no a la guerra.
Pedro Sánchez ha tret la pols, aquest no a la guerra, i s'ha convertit en una de les cares més visibles en l'oposició a nivell internacional contra Donald Trump i Benjamin Netanyahu, Judit Pastor.
Sí, i marca perfil propi Pedro Sánchez dins d'Europa. Mentre França, Alemanya i el Regne Unit amenacen d'atacar l'Iran, Pedro Sánchez se'n desmarca i envia un missatge claríssim. La via és la diplomàcia i no les bombes, que només porten al desastre. La guerra de l'Iraq, diu, en va ser un exemple, un error que no es pot tornar a repetir. I es mostra ferm, Pedro Sánchez. Les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials amb Espanya no el faran canviar d'opinió.
No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno.
Aquest és el missatge del president del govern espanyol. El llançava aquest matí, declaració institucional a les 9. Hores després, en un altre acte públic, el rebien així. I sembla com si haguéssim tirat, doncs, 21 anys enrere o 23 anys enrere, però això és avui. Ala, tu recordes aquell no a la guerra, aquells anys? Tu quants anys tenies?
Mira, no sé quants anys tenia.
2003.
No me'n recordo.
Home.
En tenia, soc del 91, en tenia 12, no? En tenia 12. No m'agrada pensar en la meva edat. Jolín, Francesc.
Bueno, vaja, més o menys, eres adolescent.
És veritat que no t'agrada parlar de l'adolescent. Però no li agrada parlar.
Adolescent, adolescent.
En tot cas, ho recordo perfectament, perquè a la meva escola es van fer moltes mobilitzacions, moltes...
Sí, va simbolitzar. Escola,
sí, sí, sí. Tant dins de l'escola que vam fer un mural enorme i vam fer inclús un dia dedicat al no a la guerra, que van venir els pares, van posar John Lennon, me'n tinc com aquest record.
O sigui que va marcar també la teva formació acadèmica,
moltíssim,
fins i tot.
I a més, ens anàvem a manifestar amb la gent de l'escola. És veritat que en el meu cas jo havia anat a moltes manis, m'havien portat a moltes manis, per sort o per desgràcia. Però és veritat que recordo també un moment on en molta gent de la classe vam començar, doncs, a parlar dels conflictes, del que estava bé, del que no estava bé. Sí que recordo una mica un despertar entre els nens i nenes de la meva escola.
Tinc en línia l'Antoni Bassas, que també és col·laborador d'aquest programa. Antoni Bassas, bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Perquè avui ens va bé també parlar amb algú que llavors ho expliqués en primera fila. Tu llavors estaves al capdavant del matí de Catalunya Ràdio. Allò va marcar molt l'agenda i es va convertir en un dels temes, no sé si dir de l'any o de l'època, perquè va durar més d'un any, això.
De l'època i de la vida de moltes persones. Jo crec que dels oients majors de 35 anys... Tots se'n recorden perfectament d'allò i els va marcar d'una manera o altra. Per molts va ser la seva entrada a la comprensió de les complexitats del món, per no dir l'entrada a la vida adulta política, en un moment en el que hi havia una situació que és diferent de la d'ara i que em porta a dir, ja m'avanço una miqueta les conclusions, que el no a la guerra de Sánchez no és ben bé com aquell de Zapatero i de l'esquerra el 2003.
I quina és la diferència? És a dir, és evident que hi ha una diferència, que és que el govern espanyol ara pren una posició contrària a la que va prendre llavors, però creus que ara hi haurà també aquell clam popular o que el fet que el govern espanyol ja lideri el no farà que no hi hagi manifestacions o que no hi hagi tant d'enrenou?
Mira, la primera diferència és la gran divisió internacional. L'any 2003, el 15 de febrer, aquesta manifestació multitudinària que hi va haver a Barcelona va ser coincidint amb 10 o 15 o 20 manifestacions a grans ciutats de tot el món. Es calcula que en aquelles dates van sortir al carrer en contra de la guerra a tot el món a manifestar-se uns 36 milions de persones. El 90%, això, diguéssim, pel que fa a la situació internacional, pel que fa a la situació interna espanyola, el 90% aproximadament de l'opinió pública espanyola, 9-0, 90% estava en contra de la guerra de l'Iraq. Això vol dir que molts votants del Partit Popular que governava aleshores en José María Aznar també estaven en contra de la guerra. Vull dir que era una aposta molt, molt personal de José María Aznar. Això vol dir, per tant, que el nivell d'unanimitat en contra d'aquella guerra era molt més gran del que hi ha ara. No perquè Donald Trump caigui bé a molta gent, però sí és veritat que hi ha molts partits d'inspiració populista o d'extrema dreta operant a tota Europa, alguns governant i alguns pròxims a governar o amb molt bones expectatives de vot, que estan amb Donald Trump. Per tant, aquesta part, diguéssim, d'unitat s'ha perdut. I en el cas concret de Catalunya i d'Espanya hi havia, per aquell no a la guerra, un component de profundíssima oposició a José María Aznar. I que fins i tot estava dintre del seu propi partit, però que callava. Això en aquests moments no s'està donant tant. Fixa't com en aquell moment França estava contra la guerra de l'Iraq, només li donava suport la Gran Bretanya de Tony Blair, Alemanya tampoc no en volia saber res, i en canvi ara aquests actors ja estan disposats a defensar-se d'un atac de l'Iran. Vull dir que, el que ha anat a fer Pedro Sánchez aquest matí és anar a treure un Sant Cristo gros que té una lectura externa. Espanya, el seu govern, es posiciona com una referència progressista per la pau, per la legalitat internacional, i té una lectura clarament interna. Us en recordeu de quan es manifestaven contra José María Aznar i contra la dreta perquè volien una guerra basada en mentides? Doncs tornem-hi, som aquells. Però el país i el món no són aquells.
I, Antoni, en aquesta clau interna, Pedro Sánchez, el veus, ara aprofitant-ho i convocant eleccions i gairebé convertir-ho en un plebiscit entre alinear-se amb Trump o desalinear-se amb Trump?
No, aviam, anem per parts, no correm tant. Aquesta és, jo estic segur que el botó de les eleccions, tots els polítics que les poden convocar la tenen sobre la taula. Però ara mateix les expectatives no són de victòria clara. I això em sembla que és fonamental. Abans hi ha d'haver les eleccions ara d'aquí 10 dies a Castella i Lleó, al mes de juny probablement a Andalusia. Per tant, hi ha altres testos. I d'altra banda, l'opinió pública espanyola, que potser doncs, pot cohesionar-se al voltant de defensar-se de Trump, que ens amenaça constantment, i ara amb el tema del comerç, sí, es pot cohesionar, però no tant com fins al punt de dir val, tinc unes enquestes guanyadores gràcies a això i me'n vaig a fora, perquè hi ha altres factors que s'han de tenir en compte. Aquesta guerra ens pot complicar encara més arribar a final de mes i pot complicar, en fi, la inflació, els tipus d'interès. Hi ha moltes variables que encara no sabem com acabaran i Pedro Sánchez tampoc, i per tant no pot fiar-se d'això.
I l'última, diries que aquelles manifestacions massives, ara parlarem també d'artistes posicionant-se públicament de forma molt contundent, allò va servir d'alguna cosa?
Sí, tot serveix, sempre. Manifestar-se, donar la teva opinió, sortir al carrer, dir en contra de què estàs, tot serveix d'alguna cosa. Però les coses tenen un límit. Mira, aquestes manifestacions van ser multitudinàries, però no van evitar la guerra. És a dir, les manifestacions van ser el 15 de febrer i el 20 de març, és a dir, un mes i cinc dies després, van començar els atacs dels Estats Units a l'Iraq. Vull dir-te això, que no és que allò et manifestes i a continuació ho tens. Bueno, si fos per això, els catalans ja seríem independents. Però tot sempre serveix per alguna cosa. I, per tant, jo crec que tothom que cregui que aquesta guerra ens farà més mal que bé, no se sap com acabarà, té interessos espuris, tot això, doncs farà molt bé de dir-ho. Però aquí les coses no estan tan clares. No és el mateix les mentides de les armes de destrucció massiva d'Iraq, que es veien bastant de 3 hores lluny, que un conflicte que fa molt temps que s'està larvant en aquella zona amb un règim que, d'altra banda, té molt d'antipàtic, no? Com és el d'Iran. Antipàtic, per dir-ho en termes suaus. Per tant, no estem davant de la mateixa situació, i jo crec que Sánchez ha volgut cohesionar, però que la societat espanyola no li respondrà de la mateixa manera.
Antoni Bassa, ens veiem dilluns que ve. Gràcies.
Vinga, abraçada, bona tarda.
Bé, aquell... Aquell 2003, el no a la guerra es va convertir en una cosa transversal que també va ocupar el món de la cultura. Creus que és important que el món cultural o esportiu, és a dir, que la gent que no té una veu política la faci servir també?
Estic molt d'acord amb el que ha dit l'Antoni, que si té un impacte més directe o menys, bé, a veure, bueno, és més, a vegades és més simbòlic, però també funciona, també serveix d'alguna cosa, no? Llavors jo crec que més en aquestes circumstàncies, en aquestes situacions, tot suma i tot ajuda, i sobretot també que també s'encomana l'esperit de mobilitzar-se i d'alçar la veu, no? I si veus que ho fan els teus referents, és possible que tu també m'ho vulguis fer després.
Aquest diumenge va haver-hi la gala dels Goya. Bé, el 2003, un dels grans altaveus en contra de la guerra va ser els Premis Goya.
Ganar las elecciones no es un cheque en blanco para hacer lo que se quiera. Tienen la obligación de escuchar al pueblo. Y nosotros decimos no a la guerra. Gracias.
No a la guerra. Bueno, ya lo han dicho varias veces. A mí me gustaría que no me dejarais sola diciéndolo. A ver si es posible.
Això era l'1 de febrer del 2003, Javier Bardem, Mercè Sampietro, Rosa Maria Sardà, i dies després van tenir, i ho deien al Bassas, diverses manifestacions massives contra la guerra de l'Iraq.
La qüestió primordial que cal plantejar-se davant l'amenaça dels Estats Units és què els interessa realment? Garantir els drets democràtics de la població iraquiana o bé dominar i controlar les segones reserves petrolieres mundials?
Aquesta és l'actriu Carme Sansa llegint el manifest d'una d'aquestes manifestacions multitudinàries. Carme Sansa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Recordaves aquest discurs? El tens molt present?
Sí, més o menys. El vaig haver de llegir 5 vegades, perquè hi va haver una manifestació tanta gent i tanta gent. Els demanàvem que se n'anessin, diguéssim, d'allà on hi havia la plataforma aquella amb jo llegint, i que se n'anessin perquè pogués venir més persones i sentissin el manifest, i això va ser així durant 5 vegades. I va ser molt emocionant i molt... Malauradament, és això que has dit abans, no? Que no va servir, perquè la invasió hi va ser igualment. Però la gent sí, va sortir al carrer amb ganes d'evitar si es podia, no? No sé, a mi el que em fa vergonya pensar que estem al segle XXI i que encara hi ha guerres. Vull dir, això és... Jo sempre dic que això de l'Homo sapiens és broma, eh? Que encara no...
Encara hi hem arribat, no? Com va ser el procés per escriure un discurs així tan simbòlic, tan significatiu, amb una audiència tan pendent de mesurar, no? Gairebé que cada paraula... No sé com, si tu vas intervenir molt, si vau ser uns quants que ho vau fer...
No, jo no vaig intervenir.
Si tu vas posar la veu.
Gens, en absolut. M'ho van donar...
I podies dir, escolta'm, aquí...
No, però vaig afegir una cosa... Bueno, perquè, sí, jo et vaig dir alguna cosa contra l'Aznar o així, saps, fora i tal. I això m'ho van... Va haver-hi el Remoneda que ho va dir a la televisió. Però com pot ser ella que llegeixi el que se li ha donat i prou? I com pot ser? Bueno, allò que va passar amb la Gemma Nierga, no, vull dir, no m'hi vull comparar, però dir, per què afegeix coses, no? Li toca llegir el que...
El dialoguen, per favor, eh?
Això mateix. Que va estar molt bé, per cert, eh? Molt bé el que va dir la Gemma.
Et va passar factura? Haver llegit aquell discurs?
No ho crec. I si em va passar, doncs, en fi, mira, molt bé. Jo sempre dic que jo primer sóc jo com a persona, el que jo penso, la meva ideologia, el que vull pel meu país, defensar la llengua, en fi. Aleshores, i a més, prefereixo dir-ho i m'agrada. Aleshores, jo, primer és això, que després... per culpa d'això, diguéssim, o per causa d'això, hi hagi algú que no em vulgui contractar perquè no està d'acord amb mi, doncs que no em contracti. Segurament que tampoc ens entendríem gaire, és igual. Hi ha alguna cosa, a vegades, i ho sé d'una cosa concreta, que sí que van... volien contractar-me i no ho van fer, doncs això, perquè jo, mira, tota la vida...
Una pel·lícula, una obra de teatre?
No, era teatre. Però és que m'és igual. Saps què vull dir-te? Dius... Potser dic m'és igual perquè he tingut molta sort, perquè he treballat molt i això, mira, és un privilegi.
Però realment genera tantes represàlies, perquè també em fa la sensació que moltes vegades molts personatges públics s'acullen a aquesta cosa de és que em pot portar conseqüències, i no sé si són tantes les conseqüències, és a dir, potser alguna, però no sé si en són tantes.
Segurament que no tantes, però mira, la gent no es vol manifestar i ja està, i a veure, cadascú fa el que vol,
sí,
eh?
Sí.
Jo tinc una altra manera de pensar... Però sí, hi ha gent que...
Però, per exemple, amb col·legues de professió, no sé si aquests dies, però llavors, en parlaves, no sé què fer, no sé si fer-ho, no sé com dir-ho, o algú que mostrés dubtes de si expressar-se o no expressar-se, això hi ha debat?
Bé...
O és més íntim?
Debat, De fet, jo diria que no n'hi ha, però tots sabem que hi ha unes persones que hi pots comptar, no? Jo sé perfectament qui són els companys i les companyes que davant d'una cosa, no sé, que passi a la societat, doncs que podem, això... Podem
passar la veu, sí.
Protestar, etc. I els que no ho fan, perquè ja no ho fan mai, perquè veus que no, que no s'impliquen en absolut, doncs mira, cadascú tria, però jo no estic d'acord, a mi m'agrada fer-ho d'una altra manera.
Clar, ara el gran tema és aquesta guerra a l'Iran. Sí. Fa uns mesos parlàvem de Gaza, que és un conflicte que fa molts anys que s'arrossega, i fixeu-vos, el 2003 ja en vas parlar.
Que de la mateixa manera que s'exigeix que es compleixin les resolucions de l'ONU sobre l'Iraq, es compleixin les resolucions del mateix organisme en altres conflictes. Com el cas d'Israel, que fa més de 50 anys que les incompleixen amb el vistiplau d'Estats Units.
Sembla que no sortim mai dels mateixos llocs.
Podria haver llegit ahir mateix.
Sembla mentida,
eh? Uau, se m'ha ficat el vell de la llibre.
Però és que si busquéssim un discurs dels anys 80, segurament trobaríem alguna referència. Tens la sensació que el món no avança gairebé? Que fa voltes?
No.
Estem en una roda de hàmster.
Exacte.
Això és terrible perquè fa molta pena, perquè dius, amb algunes coses s'avança. Dius, mira, s'ha investigat això i mèdicament s'ha pogut fer això, o ara es pot operar d'aquesta manera. Però, en canvi, amb altres... El contrari, és que és com si no es volgués canviar, no? I com que el capital és el que mana i vull dir que és això el trist, no? Que sempre estarem sota d'això, del que manen les peles i s'ha acabat, tu. Perquè, és, en fi, per una banda, el govern espanyol ven armes, no?, Israel.
Bé, en teoria diu que ja no, però... Diu,
ara ja no, però els havia venut, això i això segur. És segur. I després, ai, Palestina, sí, pobres. Quina hipocresia, és que no hi ha dret.
Però tu, per exemple, avui veus el president del govern espanyol posicionar-se així, i això et sorprèn? T'agrada? T'és
no,
igual?
No, he pensat que està bé. Sí, he pensat, mira, doncs està bé. Ara no sé fins on t'anirà això o què... I és el que abans comentaves, la gent també això ho aplaudirà molt o no? No sé, no és una cosa tan clara, és evident, com aquella invasió a l'Iraq, que, per cert, l'únic que no ha demanat perdó ha sigut l'Aznar.
Sí. Sí, sí.
M'ha cridat l'atenció, com deia l'Antoni, que el 90, que hi havia com molts votants del PP que no estaven d'acord en... a la invasió d'Iraq. No me'n recordava jo, això. Pensava
sí, tot
que era molt més un ànima.
Sí. Tot i que és veritat que les eleccions... Les eleccions que perd el PP el 2004 no les perd per la guerra a l'Iraq, les perd per la gestió de l'atemptat de l'11M. Per tant, no sabem tampoc què hauria passat i si aquest descontentament per la guerra d'Iraq s'hauria materialitzat en unes eleccions. Bé, hi ha un personatge al món com és Donald Trump, que no sé si pel món artístic pot arribar a ser font d'inspiració, un personatge així.
Oh, sí, se'l pot imitar molt bé.
Per bé i per mal, pot ser com un motor de creació, no?
No sé, jo no el podria fer, però potser hi ha algun actor. Sí, quan veig el Toni Albà fent el rei, que ara té un espectacle preciós que l'està fet, doncs, mira, potser sí, com a font d'inspiració. Però més valdria que... Bé, no caldria que el tinguéssim, no?, com a font d'inspiració.
Ah, no, necessari segurament no seria. I per tu, la carrera té un recorregut ara molt clar? Com, on podem veure Carme Sansa?
Sí, jo no paro. En aquest moment,
això no s'acaba, eh? No...
Bé, mira, tinc la sort, tinc el privilegi de... No em fa mal res, no prenc cap pastilla per res. Això, als 83 anys, és...
Fantàstic.
Un privilegi. Aleshores, jo segueixo treballant perquè en tinc ganes. El primer dia que em portin un
text... Sí, encara t'ho passes bé, encara et fa il·lusió, encara et ve de gust.
Tu diràs, perquè jo ara vaig estudiar això i no m'agradés. O haig d'anar de bolo a Lleida, quina mandra. No, al contrari, te'n vas de bolo a Lleida i fas el bolo artístic i el bolo gastronòmic.
Home,
a veure, on dino, on sopo després de la funció? Vull dir-te que de moment en tinc moltes ganes. Mira, ara mateix estem a la Presó Model altra vegada fent... l'espectacle del Salvador Puig Antic, que va escriure Mercè Sàrries basant-se en tot el llibre del Jordi Panyella, i ho ha dirigit el Jordi Pérez, i estem allà, doncs, el Marc Pujol, la Bàrbara Roig i jo, i fent diversos papers, perquè són només tres, jo em faig set. només, diguéssim.
Que, bueno,
no? Res, ja s'entén qui sóc. I està molt bé, i és un text que, bueno, commou molt a la gent, i demà al matí ho fem també per instituts.
Mira.
Sí, perquè ho han demanat molts, ja ho havíem fet. De fet, és com la tercera temporada, per dir-ho d'una manera, que ho fem. La llàstima és que no puguem fer més dies, ho farem, no ho vam fer ahir, i ho farem dos vespres més, el 9 i el 10, i sap greu. Però perquè està, bueno, està molt bé, i val la pena. I val la pena que es recordi aquest assassinat que el règim franquista va fer amb el pobre Salvador Puig Antic. A més, basant-se en una mentida absoluta, dient que ell havia matat en aquell policia quan era evident que no era ell. Perquè si jutgen per un assassinat sense prova balística, ja em diràs tu quin... I era evident que la prova no la podien donar perquè era l'arma era d'un... Bueno, haver-hi un tiroteig i va ser d'un altre policia mateix, un company. O sigui que, en fi, terrible.
Doncs la Carme Sansa, en forma, encara sí, activa...
No, i... Més coses, eh? Isabel 5 hores, del Toni Strubel. L'estic fent, no? Aquest cap de setmana el faig a 3 llocs diferents.
Carai.
Sí. Rose, de Martin Sherman, dirigit pel Daniel Anglès, que això és un monòleg d'una actualitat escrita l'any 99, però és igual d'ara mateix, una dona jueva que explica tot el que li ha passat, l'Holocaust, etc. I és molt potent i està molt bé, i també, bueno, vaig fent bolos, i o sigui que sí.
Que et podem trobar amb facilitat, perquè sí, encara estàs activa, però avui sí, ens ha fet il·lusió que ens acompanyessis, doncs... també per recordar aquest 2003 i aquest No a la guerra, que avui el president Pedro Sánchez també ens ha tret de... del calaix dels records i l'ha tornat a posar d'actualitat. Carme, moltes gràcies per venir.
Moltes gràcies a vosaltres.
Farem una pausa i obrim carpeta una mica de futbol. Alba, una miqueta.
No, cap problema. Una miqueta. Jo ja us ho vaig dir, que des que el Barça guanya, tot i que i tal, eh? Jo sóc del Barça.
Doncs vinga, va, una miqueta.
Lluís, has vist la factura de la llum?
Sí.
Hem de canviar de companyia.
Tranquil·la, que ja està fet.
Que ja ho has fet?
Jo no. El RAC m'ha buscat una oferta millor i ha tramitat el canvi. I felicita'm, ens estalviem un 25%.
A tu? Sort del RAC.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Barnasants arriba amb els millors noms de la cançó d'autor d'avui. Ariel Rot, Carmen Consoli i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya. Llac Gener 76, el duet Borja Panalba i Meritxell Gené. Brahms, homenatge a Robe Iniesta. Martirio, Feliu Ventura o Cris Joanico. I molts més. Consulta la programació a barnasants.com.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovació i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Jo científica.
Tu científic.
Ella científica.
Ell científic.
Nosaltres científiques.
Vosaltres científics.
Elles científiques.
La ciència no té gènere.
8 de març, Dia Internacional de les Dones.
Trenquem els estereotips.
Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Aquest dijous al Fan Zone ens visiten els germans Espargaró. I també ens acompanyarà l'artista Gerard Quintana. Us hi esperem després del Polònia al Fan Zone, perquè passen coses, moltes coses.
Fan Zone amb Gerard Romero. Dijous a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a opel.es.
Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, oh. Te compra tu auto, caravan. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Mini Tot Costa.
Hem demanat permís al Jordi Costa per fer un ús extensiu de la sintonia aquests dies. Prometo que... No prometo res.
No pots prometre res.
No prometo res. No, home, és que, escolta, encara tenim ressaca d'ahir.
Lamin i Amal se la prepara cap a la cama esquerra. Continua Lamin. Línia de fons, fa la centrada. Gol, 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 gol. El primer, el primer, el primer, el primer, el primer.
Rafinha fa unes passes. Xuta Rafinha. Gol, 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 gol.
Segon, 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 segon.
Centra, Cancelo, pilota el segon pal, la rematada.
Final. Gol, gol, el tercer, 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 el Barça fa el tercer, Bernal, bigolejador, torna a fer gol al Barça, el tercer, som a un, a un, a un, repeteixo, a un.
Ser del Barça és el millor que hi ha i això és el que canta el públic. No és una remuntada, no s'ha culminat el miracle, però és una gran nit. Sí, senyor, el Barça no ha remuntat l'eliminatòria, però ha guanyat. Avui, al Camp Nou, hem viscut una fantàstica nit que no ha tingut el final feliç que tots volíem. Barça 3, Atlètic de Madrid 0.
No és normal que després d'un partit que no acaba amb l'objectiu... Avui en parlem, però la gent està molt contenta. Abraham Urriols, com estàs?
Bona tarda.
Vas seguir el partit?
Home, i tant.
Ets molt futboler?
Soc futboler només els dies grossos, és a dir, soc futboler de mentida.
Com
I ahir ho era.
Crec que els tres...
I la Rosalia.
Ai, la Rosalia. No, però
la Rosalia crec, la veu, crec que és culer, però de cada dia, perquè, vamos, o sigui,
escolta,
estava
tu saps
inundada de l'emoció.
I saps el que és per un Berguedà? Sentir que Marc Bernal va fer aquesta demostració. És a dir,
ahir vaig descobrir que Marc Bernal és de Berga i que és el més alt de la plantilla, mesura 1,95 m. Vaig dir, que alt que és, tu!
És una torre que s'ha bregat a la Patum amb foc, carrer no l'atura, re li fot por, i dona un partidàs, i això que dèiem, llàstima que ho van tenir tocar, però...
Un gol...
Queda mica de sort.
Però una de les virtuts d'aquest Barça és això que enganxa... a gent que potser de normal...
Que mirem una mica de reull.
Clar, no, és que ha tornat la il·lusió a Camp Barça. No et dic més.
Per què rius?
Perquè m'agrada la vehemència de l'Abraham.
És que és veritat, perquè jo... És a dir, jo sóc un culer de fireta, perquè quan no va bé, quan el Barça perd, no m'ho miro.
Jo també, passes de tot.
Però ara, amb aquest equip, que si el Covarsí, que si tal, el Hansi... Hòstia, sóc el més culer.
Jo, va haver el moment de màxim culer, quan vaig ser jo, em van regalar la samarreta per Reis de l'Eto, que aquest era un símptoma de que era molt... I ara vull la del Rafinha, o sigui, això és un gran símptoma.
Tu passes d'Eto a Rafinha, ja aquí hi ha un forat important de temps,
però... Això vol dir que està molt interessant, o sigui, només en els meus moltíssims anys...
Que no...
Hi ha dos punts a la història on vull una samarreta. Això vol dir que la
no
cosa està...
Ni Messi ni Ronaldinho, vols Eto'o, i no vols Lamin ni Lewandowski, vols Rafinha.
Rafinha.
Si vols una mica alternativa,
sí,
mainstream, però mainstream alternatiu.
Però just.
Bé, avui que parlem d'aquest futbol que enganxa, recordeu que d'aquí 10 dies el Barça entra en procés electoral. I l'Abraham Urriols cada setmana ens va buscar un personatge que potser havia tingut molta presència a l'actualitat i ja no la té. I avui anem a buscar un home que té un passat molt vinculat a les eleccions del Barça.
Sí, va ser excandidat, i no un excandidat qualsevol, va ser candidat a dos comicis el 2010 i el 2015, i en aquest moment en què el barcelonisme, com deies, torna a mirar cap a les urnes, tenim moltes preguntes per fer-li. Què està fent actualment? Segueix la campanya? A quin candidat dona suport? Doncs ara, a la tarda de Catalunya Ràdio, parlem... amb l'Agustí Benedito. Agustí, bona tarda.
Com estàs, Agustí Benedito?
Bona tarda a tots dos, Abraham Francesc. Molt bé, content de ser aquí, home, sí.
Et puc preguntar de tu o no?
Sisplau.
Perquè sempre quan venies als programes venies de candidat, llavors era de vostè, però
ara ja no.
Avui ho fem de tu,
fem
ja.
De tu, sí, home,
traiem el vostè.
No sé si tu també, Agustí, vas al camp i creies en la remuntada, ho vas seguir...
Vale, no vaig al camp ahir, ho veia des de casa, i... Sí, home, clar que vols creure en la remuntada, sempre sí.
Però tu hi creies de prèvia o no? No, tu no ho creies.
Jo ho veia molt difícil, molt. És veritat que vam xalar, perquè va ser una passada de partit, però jo, és que ja potser perquè tinc l'edat que tinc, Francesc, tu. I al final, vull dir, al final ens van eliminar, tu. Vull dir que jo però veia tothom allà amb les grades,
no?
I tothom, i collons, però si ens han quedat fora al final, tu.
Ja està,
vull dir, perquè, però no feu massa cas, no, però va ser entretingudíssim, hòstia. És que tenim un equipàs, eh?
I tant, i ara el que deia el Francesc, que estem immersos en aquesta recta final de les eleccions del Barça. Aquest cop no t'hi presentes, però entenc que ho estàs seguint de ben a prop o has desconnectat per complet?
No, inevitablement, després, com deies, de tanta presència, tants processos electorals, clar, acabes coneixent a tots els actors.
No t'ho vas ni pensar, aquest 2026?
No. I les últimes, que van ser les del 21, que jo els dic les del Covid, que la gent no se'n recorda, però ja allò va ser tremendo. Tremendo. Pensa que els últims 4 dies de campanya que recollia signatures estaven confinats, eh? La gent no ens deixava anar a casa seva. Tan malament estava que tan bon punt van tancar el termini de recollida van suspendre les eleccions. Ja van dir que les aplaçaven, eh? Perquè és que allò la gent no se'n recorda, però paties amb les màscares que algú agafés les del Covid. Allà ja... Francesc,
ja, no valia la pena continuar,
si, si ho hagués sabut abans de començar, ja no ho féssim fer. Però bueno, però content. I ara, perdona, ara ho segueixo molt, amb molt d'interès. Conec, jo crec, que tots els actors, gairebé tots, amb tots hi parlo, t'ho he de dir. I sí, és clar.
Parles amb Laporta?
Amb Laporta és més difícil. Hi he parlat tots aquests anys, eh? I amb el Jani tinc bona relació, diguem-ne, no? Però, vamos, no hi parlo... En fi, no, perquè ell també, a més, jo ja estic amb una altra mirada, del barcelonisme i...
Però, escolta, has desaparegut de les xarxes. Sí, sí, tenies Twitter, tenies Instagram.
Ni de la premsa, ni
de... Què fas?
No.
A què et dediques?
Ah, bueno. Vale. Hi ha més vida, a part de...
No, però la gent deu pensar que ja està retirat a la muntanya. Ja no vols saber res de ningú, no? Segueixes treballant?
Segueixo treballant, sí. És veritat que no faig entrevistes i mira com ho demanen a vegades, no? No. Ja ho feia abans, de no intervenir durant el mandat. Què faig a la meva vida personal? No, segueixo pencant. És veritat que jo tinc 4 fills, ja grandets. 36 el gran, 28 la petita.
Home, Déu-n'hi-do.
Vale. I les empreses de casa, doncs, a poc a poc vas intentant deixar pas, per dir-ho així, però hi vaig cada dia encara, eh?
És aquells que diuen que jubilen, però no jubilen.
És que tampoc sabria com
fer-ho. Jo a casa en tinc una així, eh?
Complir-te.
Sí? Ma mare fa 20 anys que diu que jubila.
Sí. No, home, en tinc 61, perquè en tinc 2 anys menys que en la porta, jo. I no, jubilat no, però és veritat, que escolta, ja passen els altres i has de saber deixar pas. Sí.
I ara, els candidats que estan en aquesta recta final de campanya, entenc que tu els comprens molt, els sentiments que tenen de neguit, de nervis...
Ara estan validant firmes.
La feina...
Això és... Mira, deixa'm que et faci un comentari d'això. Jo he tingut l'experiència de passar per processos de recollida de signatures. El Cambra no, que no les vaig fer, però el 97 ja anava a la llista de les... Correcte, contra el... Vaig fer les del 97, vaig fer l'Elefant Blau del 98, recollir signatures, eh? Les del 2000 amb el Lluís Bassat, les del 2003, les del 2006 amb la Porta, que es van recollir signatures malgrat no haver eleccions. Ja com a candidat el 10... El 15, ara ho venia pensant amb el cotxe, i la moció de censura contra el Barto del 17, que em vaig recollir 12
mesos. Vas estar 30 anys buscant firmes.
Vull dir que sé com va això. Vale, ja et dic que no és el mateix recollir signatures tenint el poder del club que no tenint-lo. Deixa'm que et digui això des d'un punt de vista pràctic, tècnic. Vale, per tant, a mi m'ha sorprès molt, i he de dir-ho, i tinc molts amics a totes les bandes, diguem-ne, no? Que el Jan, l'equip de Laporta, que em va fer 10.000 i pico, ara fa 5 anys, tinguent la presidència del club, tinguent tot el que t'ajuda, és que és així, a recollir signatures, tinguent el flic, que algú li havia d'evitar amb aquest home, que no pot intervenir en una precampanya, que el seu sou no li paga la porta. Li paga la porta, li paga el font i li paguen els 80.000 socis que no van votar la porta. Tots li paguem el sou, perquè ell amb una... Però bueno, no li van explicar i s'hi va posar. Tinguent el DECO, tinguent-ho tot, no en fa 12.000, ni 14.000 com el Gaspar, perdona, en fa 8.000.
Creus que seran ajustades les eleccions?
Molt, molt. I l'altre, que és el segon, que és el font, que no té tot això, en fot 5.000. Fa 5 anys el Jan va fer 10.000 firmes que es van traduir en 30.000 vots. De cada firma en fa 3. El font de cada firma en fa 4. I ara són 8.000 i 5.000.
A veure, 8...
8 per 3, 24. 24.000 a 20.000, 25.000 a 19.000, 4 o 5.000 de diferència. I el Síria, que et fotrà els 5.000. Perquè si passa el tall, que ja veurem, te'n farà 5.000 de vots o 6.000. O sigui, això... I queda la campanya sencera. Per tant, dius, guanyarà la porta... Sí, potser sí que ha guanyat la porta, però jo crec que el font té possibilitats realíssimes de guanyar aquestes eleccions. Crec que si Laporta ha fet ara 12 anys que ha sigut president del Barça. Ha sigut president del Barça durant 12 anys. No tinc clar que tothom el vulgui 17 anys. 17 anys de Laporta al Barça. I ha fet coses molt ben fetes, cuidado, eh? Però és que... i algunes no tan ben fetes. A mi em sembla que el canvi... ell té moltes virtuts, deixa'm que t'ho digui així, però el de la gestionar no és lo seu. No he gestionat mai. Com els diuen aquests, però... els de l'Excel, els del no sé què...
Però el club està avui millor esportivament, per exemple, que fa 5 anys.
Esportivament segur.
I això és gestió, també.
Sí, no dic que no, però jo parlo de gestió del club, d'una empresa de 1.000 milions d'euros. En fi, a mi em sembla que amb gestió no va massa bé, i a l'esportivament segur, segur. Però bueno, en fi, ja
és clar. Tu has firmat per algun candidat?
Sí, jo el dissabte vaig anar a veure, finalment, perquè ho vaig estar pensant, li vaig donar el suport amb el Víctor, amb l'Editor Font, que a més penso que és qui guanyarà aquestes eleccions. Crec que les guanyarà el Víctor al final.
I votaràs Víctor Font, per tant?
Votaré Víctor Font, segur. I et diré una cosa que no he dit mai. A les darreres...
Ah, a qui vas votar,
sí,
les últimes?
Malgrat amb el Jan, jo em vaig distanciar per un tema puntual i m'hi vaig enfrontar amb ell a les dues últimes eleccions, les del Covid, que jo no vaig passar perquè em vaig quedar sense recollir els últims 4 dies, vaig dir, va, no votaràs. I al final, faltaven 5 minuts per tancar i vaig anar-hi.
I a qui vas votar?
El Jan. Vaig pensar a votar el Jan. Tindrà una nova oportunitat i aviam si... Hòstia, però és que no ha canviat el paio, eh? És que és tremendo, eh? Vull dir, és que no ha parat.
I el...
No ha parat de què?
De dir coses que no són veritat, de mitjà enredar. Ja no dic pel Messi, ja no dic per els New... És que si vas seguint... No el tema esportiu, que al final va fer Koeman, que a mi em sabia greu, que el despatxés d'aquella manera, també t'ho dic, i estem tots amb els nanos... Però és que...
Però el soci del Barça el que vol és veure el que va passar ahir al camp, no?, sobretot.
El soci del Barça...
I això també és mèrit de Laporta.
Sí, però... No, sí, escolta, sí, parlo amb molta gent. Segur que sí, però tu creus que hi ha algun soci del Barça que pensa que si el Font guanya les eleccions d'aquí 10 dies, el Lamín, el Covarsí, tots aquests deixaran de jugar bé? O que el Felip marxa? No.
Se suposa
que
no.
Per tant, aquí no està en joc. Si estem tots a favor d'això, aquí hi ha en joc altres coses del meu punt de vista, i crec que hi ha una oportunitat única, perquè sí, deixa'm dir-te, les que jo he fet, que abans has recordat l'Abraham, que el 10 i el 15, les del 10 eren claríssimes, del Sandro, encara me'n recordo, eren claríssimes. Les del 15, el Messi va decidir que guanyaria el triplet i li va fer guanyar les eleccions al Bartomeu precisament contra el Laporta, també. Que sí. Estava... Vale. Però ara, jo no veig que el 8.000 a 5.000 i una mica... Saps quina és la mitjana d'edat del soci votant del Barça? Ara no ho tinc actualitzat.
Però és alta, no?
59, 60 anys. Això no és Twitter, eh? Això no és enquestes. Vull dir que hi ha una manera de mirar el Barça, d'acostar-t'hi amb aquesta realitat una mica... diferent de lo que jo denoto, és una manera una mica... Crec jo, eh? Però bueno, en fi, ja volem.
El Víctor Font, sabent que tu li dones suport, ha ofert formar part del seu equip més endavant...
Ni n'he parlat ni tinc cap interès. Jo t'ho dic de debò, eh? Ni n'he parlat ni tinc cap interès. Jo el que es tracta, el Jan ha tingut la seva segona oportunitat, per dir-ho així. Ha fet coses molt ben fetes, Francesc, perquè n'ha fet. Però n'hi ha algunes que no les havia d'haver fet. Vale? Llavors, on està el problema de que vingui una gent nova amb uns criteris nous? Perquè és que són molts calés, és que la situació és molt delicada. I aleshores, no sé, a mi com a gestor, li dic a la gent, normalment, quan tanta gent que em truca i això, i dic, escolta tu, però la porta, no la porta. I tu li deixaries els teus estalvis que te'ls gestionés a la porta? Tots em diuen no. I que el votaràs? Potser sí. I dic, doncs vale, doncs aquí està.
És que el futbol és això, passió, i a vegades potser la raó no està gaire ben lligada.
Just.
Has estat al Camp Nou per això?
No, encara.
Encara? Home, Agustí.
No.
Un home que volia ser president del Barça, de ser allà...
No, no volia.
Ni
al Camp Nou ni ha estat mai a Montjuïc.
T'has declarat en vaga d'animació?
Jo fa 43 anys que soc el mateix seient. I per mi casa, Barça, és el meu seient de l'estadi que espero.
És a dir, quan acabat...
No volies,
espero recuperar-lo. Que, per cert, una cosa, deixa'm dir-te. El Font, que és que la gent, això dels programes i tal, no. Saps per què penso realment que ara que el Font pot guanyar aquestes eleccions? A part d'això de la projecció que et faig.
Per què?
Perquè ha dit una cosa que molta gent m'ha trucat. És que el culer, el soci... L'home ha dit que farà un descompte del 50% i del 75% sobre l'abonament. Si fas més del 80% de presència a l'estadi, cedint el carnet. Jo crec que hi ha molta gent que això n'ha pres nota.
Diu, epa,
perquè si tens dos o tres carnets a casa, on tens un? Cuidado que el 75% de descomptes són molt... I a la porta, clarament, està anant a posar turistes, a pujar-te el preu, i dic que això només...
pot moure una mica l'agulla.
Jo estic convençut. Dels que jo he parlat, que em baixen el 75% l'abonament, de debò?
Si va sempre. Si va
el 80%.
Sempre.
O tu, o s'ha dit a tres persones més. Per lo que he entès de sí, les sí, seves declaracions.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Vull dir que a mi em sembla que això...
Va. Doncs, seran dies ajustats.
No, i emocionants, i...
L'hem enganxat. L'hem enganxat a les
doncs, eleccions. Doncs, escolta'm, la setmana que ve...
Trama, no t'ho pensaves.
La setmana que ve, Alba, apunta tu, dijous 12 de març, sí. Debat electoral per TV3 i Catalunya Ràdio.
Oh, amb el Marc o no? Amb el Síria o no?
Dependrà d'ell.
O és molt important, eh?
O és importantíssim, sobretot per decidir quantes càmeres fan falta.
Quina pressió. Bueno,
I pels vots, mare.
No, i pels vots, sobretot, cara, perquè no és el mateix un duel a tres que a dos.
I l'Agustín deia just abans d'entrar, sí. Diu, és que té més pressió un candidat a la presidència del Barça que em sembla que un candidat a la presidència de la Generalitat.
Més la percussió mediàtica, no pressió, més mitjans, més periodistes, més...
I més accés, també, més poder parlar accés, i tenir-los aquí.
Això
Agustín, ens ha fet il·lusió que ens visitin. Tessis, posar-te cara, et veiem com si no hagués passat el temps.
No, m'han vist enlloc, no? Per què m'ho has demanat tu?
És la primera entrevista que fas en molt temps?
I tant, bueno, som que en 5 anys. Sí.
Home, perdona, anem a fer un puc, això, home.
Moltes gràcies
per venir. Farem una pausa i, Alba, parlarem de l'amor.
Ah, molt bé, fantàstic.
És el teu tema, l'amor?
Bueno, com el de tothom, no?
El 13, 14 i 15 de març torna el Time Out Fest i aquest any ho fa amb Altura. El millor festival gastronòmic de Barcelona s'instal·la durant 3 dies al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum, per oferir 21 plats únics amb el producte català com a protagonista. Tallers i tastos gratuïts, DJs, bingo musical i les millors terrasses amb vistes a Barcelona. Time Out Fest, del 13 al 15 de març.
Aquí desafiant a l'altra intel·ligència artificial a una batalla històrica.
Baixa el mobile si tens valor, que jo rimant en temps real faré que et salti error. Si compares amb mi els teus resultats no hi ha color. Pels 20 anys al mobile et faré tremolar el servidor. I és que ja portem d'immarta d'impuls innovador, connectant el món des de la nostra ciutat, quin honor!
A Barcelona portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress. Ajuntament de Barcelona.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
L'Orquestra Sònica torna a Barcelona amb nova producció. Un concert únic de jazz dirigit per la compositora Fabia Mandwell, amb el saxofonista Llibert Fortuny i Marcelo Volosky, percussionista de Snarky Poppy, com a convidats. Vibrant i irrepetible. 9 d'abril, sala Paral·lel 62. Entrada ja a la venda. No t'ho perdis.
Aquí la millor intel·ligència artificial. Accepto el repte. Escolta, xato, no em vinguis a moratòria. Jo tinc infactual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A Barcelona portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
J'ai voulu que la société puisse se saisir des débats qui t'y sont tenus.
És Gisèle Pelicot, la dona que ha aconseguit que la vergonya canviï de bàndol.
J'ai confiance à présent.
Gisèle Pelicot, divendres al matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè et volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Ai, ai, l'amor, l'amor. Necessiteu l'amor per ser feliços?
Sí.
El necessites, eh?
A veure, no, necessitar...
No, és que és el que t'he preguntat.
No vull semblar una tòxica, però direm que em va molt bé. Em va molt bé per viure.
Abraham, el necessites?
Escolta, però amor també pot ser amor propi, no?
Ara ho descobrirem.
En aquest cas,
que...
sí, home, sí. Amor propi el necessito.
Una vida, una vida sense amor és una vida gris.
És més gris.
A veure, Judit, per què parlem de l'amor?
Home, perquè avui ha sortit una enquesta del CIS, que no va sobre... Normalment el CIS fa enquestes sobre
Són
política.
Són coses avorridetes. Avui es pregunta per l'amor.
Sí, per l'amor.
Què diuen els ciutadans enquestats?
Doncs que el 70% creuen que per tenir una vida satisfactòria és important tenir, no amor, 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 no, no, una relació... amorosa o sentimental.
No amor propi,
no amor propi, ni amor d'amics, ni a relacions amoroses. També t'he de dir que la majoria dels que han contestat aquesta enquesta tenen actualment parella, però també t'he de dir que els que no tenen parella, gairebé la majoria, voldrien tenir-ne. Vull dir que sembla que l'amor és una cosa que ens mou a tots i és un objectiu de vida. No puedo
vivir. A veure, quin tipus de relacions hi ha entre els encastats a l'estat espanyol?
A veure, t'he de dir que aquí són poc originals els encastats. El 97% tenen relacions monògames, un 2% relacions obertes i el 0,6% practica el poliamor. Però si tu rasques bé les dades, la dada més interessant que a mi m'ha semblat veure és que hi ha més relacions obertes entre jubilats que entre gent de 18 a 24.
Això us quadra?
La vida és un aprenentatge i jo crec que arriba un punt on la gent gran diu, escolta, anem a ser honestos, no?
Escolta, ja, si volem omplir el ventall...
Doncs ja està,
o abans que arribi a l'etapa final...
Allò, ja, si no ho fem, ja no ho farem.
Alguna cosa, exacte.
Doncs em sorprèn aquesta dada,
eh? A mi em sembla molt bé.
Jo hagués dit als joves que s'estan coneixent i no es volen embolicar amb els
joves són uns pesats. Té molt més de valor i de sentit que ho faci la gent gran.
De 25 a 34 és quan la gent experimenta més, però els més joves, els de 18, estan més tímids. En canvi, els jubilats sembla que...
Molt bé. No, molt bé, una tercera joventut.
Visca l'amor de la tercera edat.
Ah.
I com lliga la gent?
Ah, això m'ha interessat molt, també. Bastanta gent, el 25%, han fet servir alguna vegada alguna aplicació de cites, però diuen que és un camí...
Només el 25%?
Que l'han fet servir alguna vegada.
Alguna vegada?
Però pensa
a mi també
que gent,
em sobta.
Però,
només
però
el 25.
Que gent de 18 a 90 anys.
Ja. Però tothom ha tingut Tinder.
No, però si dius dels 18 als 60, s'acota més, però el 25...
Bueno, jo el 25 el trobo baix.
Jo també el trobo baix, tenint en compte que avui en dia crec que la majoria de gent lliga per aplicacions.
Dia 4.
I hi ha 50.000 aplicacions perquè hi ha molta oferta.
En tot cas, diuen que les aplicacions de cites no són un camí massa ràpid per trobar l'amor.
Això és una altra cosa. Que si siguin molt decepcionats...
Si trobar sexe, sí. Trobar sexe, sí. Sexe, sí. I el 80% dels encastats diuen que hi pot haver amor sense tenir relacions sexuals.
Amor, d'amor, d'amor.
D'amor, d'amor.
Però amor d'amistat o amor també romàntic. O sigui, amor romàntic sense necessitat de relacions sexuals. A veure...
Una mica de truco-truco hi ha de ser, també.
Però també hi ha molta gent que no viu així.
Una mica de truco-truco. Jo no et dic pas cada dia, entén-me, no sé, però una mica...
Amor, d'amor.
Clar, és que aquest tema... Juliana Canet, bona tarda. Estem parlant de relacions afectives i no ho podem fer sense la Marta Montaner, la Juliana, el Roger... Aquest tema és molt vostre.
El de les relacions. Ah, és del món sencer, és de la humanitat, des de l'època de les finals.
Hi ha una enquesta del CIS que diu que això, que la majoria de relacions obertes la tenen...
la gent jubilada.
Els jubilats.
Home, a mi em quadra.
És el moment perfecte per jubilar, per obrir la relació. Tens més temps, pots dedicar-t'hi...
I a més, saps que tornaràs a casa. Vull dir que no hi ha com aquell patiment de... Ai, i si ara això ho desmunta tot?
Doncs ja està, ja és fàcil de desmuntar ara, no? Espera't, i l'última, què és més important, salut, diners o amor? Segons aquesta enquesta.
He de dir que la família és el més important. Com diu l'àvia de Rosalia, la família és el més important. Després l'amistat i ja després l'amor.
Mentida.
La salut és el més important.
La gent ha mentit, però de manera estrepitosa en aquesta enquesta.
Els diners no hi apareixen, en aquest rànquing de la gent.
És que has de dir el que queda bé. Tu també dius que veus el documental de la 2 i és mentida, m'entén?
Avui felicitarem a la Juliana o no, el que no surti d'aquí?
La felicitem cada dia per ser tan estupenda com és.
Gràcies, Marta.
Però nosaltres ja teníem aquesta informació.
I no la vau donar amb exclusiva?
No, no es fa això.
Ah, no? L'exclusiva. No és cap exclusiva perquè ja s'ha fet pública, que ho prendrem aquí. Juliana Canet ha estat reconeguda amb el Premi de Comunicació Muriel Casals que otorga Òmnium Cultural per aquest programa.
Som la Marina Porres
i la Juliana Canet i avui, a l'episodi de Club Tàndem,
parlem sobre Terenci Moix i la fama.
O per què Elvis Presley, Salvador Dalí i Rosalia tenen més a veure del que sembla.
En parlarem a partir del
Marina Porres, bona tarda i felicitats, també.
Visca!
Ole!
Marina! Abrina!
llesta.
I ens quedem dos minuts aquí, però després ens movem.
Hola, hola, hola.
Parlem amb el Marcel.
Ai, amb el seu fill.
Sembla bé. Marina.
La Marina està parlant amb el seu fill. Enteneu que també hi ha coses que s'han de negociar.
No, no,
està conciliant,
la, la logística. Marina.
Ai. Gavines?
Les gavines, sí.
Ella hi és.
Ella hi és, però no sé si no ens sent. Vaja, no sé si no ens sent, no.
Som-hi.
Ara, ara. Ai. Hola, hola.
Li diu som-hi encara.
Marina.
Parla amb el fill i sort que no l'està renyant.
Bé, és un premi que fa il·lusió, Juliana.
Home,
que reconeguin...
sempre fa il·lusió que reconeguin la feina que has fet. A més, em fa molta il·lusió que sigui amb la Marina. Crec que les dues ens en fa molta. I especialment un programa de literatura catalana, on es parla d'autors com Ausias Marc, que de vegades tens la sensació que costa de vendre. Doncs sempre fa il·lusió que et facin una mica de cas.
Marina, enhorabona a tu també, eh?
Ella no acaba de posar-s'hi.
Ai, escolta'm, l'hem tingut.
Està sent complicat.
L'hem tingut, però no l'hem tingut.
Però m'encanta perquè és un retrat perfecte del que és la maternitat, també.
Està, però no està, no?
A veure, Marina, l'últim intent.
Sí, jo us escolto, eh?
Bé, no, ja només dir-te que enhorabona, felicitats per aquest premi.
Escolta, moltes gràcies, alegria compartida. Ara he sentit la Juliana explicant-ho, o sigui que em sento molt ben representada.
Quan vau saber que us donaven aquest premi, què us vau dir?
Mira, va passar una cosa, que és que em va trucar la Marina per videotrucada, que és una cosa que no passa mai.
Vas espantar?
Evidentment, jo pensava que havia explotat la casa de la Marina, que havia passat alguna desgràcia amb les nenes, dic, n'ha passat alguna, però de molt grossa. I era aquesta notícia.
Era molt grossa, però bona.
Clar.
I tu, Marina, com vas quedar quan ho vas saber?
Doncs això, la Juliana va fer una cara d'espantada molt divertida, i però tot bones notícies i va ser una alegria.
Últimament em passa molt això, que em truquen i tinc grans espants. La Bram l'altre dia també em va trucar i també em pensava, vés a saber, que havia passat alguna desgràcia.
Què, Bram?
Això vol dir que s'està perdent la trucada. Efectivament, Marta, vol dir que s'està perdent la trucada com tantes altres coses que no hauríem de deixar que es perdessin.
No és per tirar-me floretes, però jo presentaré la gala, eh? La,
ah,
la
mira! Què més vols? L'Alba Riera...
No, també amb l'Elisenda Pineda i el Xavier Grasset. No
sé, tot gent perfecta.
Quin trio.
O sigui que...
És Catalunya en un esdeveniment.
Catalunya miniatura. És ben bé que és així.
És de les coses que més il·lusió em fa, també, d'aquesta gala i d'aquest premi, poder veure l'Alba.
I jo a la Juliana, a veure qui va més guapa.
No,
a veure,
les dues.
I que el premi realment és que amb Club Tàndem aconseguiu aquests actes amb tantíssima gent per tot arreu, per tot Catalunya, xafant territori, que és una paraula odiosa, però que en feu, i que, a més
país,
a més, parlant de literatura, fer
país.
Està bé, està bé. És una de les coses més boniques. Nosaltres sempre ho diem, que ens hem recorregut tot de llocs de Catalunya amb una excusa perfecta, i a més trobant sempre públic molt diferent, però tothom sempre bastant content i molt implicat.
Gent, clar que sí.
Des d'aquí la nostra felicitació i compartim l'alegria per aquest premi que ens fa il·lusió també nosaltres, perquè veure la Juliana somriure ens fa la vida més feliç, també.
Com si no em veiessis mai somriure i jo fos una persona superamargada.
Somriure més.
Somriure i valorada.
Això, exacte.
Que la donem per descomptada a la Juliana, però...
We don't take it for granted.
Ah, exactament.
Marina.
La Marina igual.
Enhorabona, moltes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
No sé si el Premi d'Òmnium inclou un berenar.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
La celebració d'un premi, podríem afegir-hi aquí la falca de Forn de Cabrianes, perquè seria una bona manera. 607-07-09-01. Algú de l'entorn de l'Àngels va enviar un WhatsApp a aquest telèfon per enviar-li una coca, i l'Àngels ja l'ha rebut. Àngels, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Heu rebut un berenar i ja l'heu provat i tot, eh?
I tant, no ens hem pogut estar. Ha estat irresistible.
Que bé. I qui creus que us l'envia?
Jo penso que és l'Anna, la nostra filla, però, a veure,
el sospito
d'ella.
Ara et saludarà algú, a veure si és l'Anna, ja pots saludar.
A veure,
hola,
veus, sabia que eres tu. Sí, no podia ser un altre.
Anna, qui és l'Àngels i per què li vols enviar aquest berenar?
És ma mare, de fet l'enviava els tres que viuen a casa, que és ma mare, mon pare i la meva àvia materna.
I per què els hi volies enviar aquesta coca?
Perquè me'ls estimo molt.
Veus que
ara
bé.
Que parla
I veus... nosaltres a ella.
Que bé. Àngels, us ha sorprès molt, això?
De veritat.
No, i a més, el meu pare fa anys d'aquí poc.
Mira, doncs ja celebrem aniversari, amor i felicitat, i tot amb un pack. Doncs que sigueu molt feliços, Àngels, Anna, Jordi, Carme, i que ho pugueu celebrar per molts anys.
Moltes gràcies. Ja trobaré la coca, eh? Que m'ha deixat un tros,
ara,
mare.
Ara n'hi portarem un tros perquè l'hem dividit així en trossets, una per cada un, allò religiosament, i tothom en tassarà.
Molt ben fet. Va, moltes gràcies. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Alba Riera, fins la propera.
Fins la propera, moltes gràcies.
I a les 6 que no surti d'aquí, no?
Sí.
Estan despistats.
Bona tarda.